els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. En les funcions no estrictament litúrgiques, els càntics religiosos, si reuneixen les qualitats necessàries, poden contribuir meravellosament per atreure en profit el poble cristià, instruir-lo i infondre-li una pietat sincera i fins i tot omplir-lo de santa alegria, i això tant dins com fora del recinte sagrat, sobretot en processons i pelegrinatges a santuaris tradicionals, així com als congressos nacionals i internacionals. També poden ser singularment útils per educar els infants en les veritats catòliques, així com per a les agrupacions de joves i per a les reunions de les associacions de pietat. Aquesta petita orientació del punt 19 de l'encíclica Musicae Sacrae de Pius XII ens serveix avui de punt de partida per parlar de la música religiosa o d'inspiració cristiana més enllà de la seva presència en la litúrgia. Són molt freqüents els concerts d'orgue, de cant gregorià, de cançons meditatives modernes i d'altres estils, com també posades en escena de manera general pel que fa a aquest art de la música, fins i tot al carrer o en altres espais. Coneixerem, doncs, avui a la nostra taula compartida alguns testimonis que ens posen en contacte amb la presència religiosa en la música interpretada, per entendre'ns, a l'espai públic, però sense estar emmarcada en celebracions litúrgiques.
Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Avui parlem de música religiosa més enllà de la seva dimensió litúrgica. Escoltant, per començar a ambientar la nostra conversa, el primer moviment, opus 7 de l'Allegro de Tommaso Albinoni, interpretat a l'orgue per Pilar Cabrera i a la trompeta per Jesús Núñez. Però més enllà d'aquesta presentació, presentem els qui tenim avui a la nostra taula per parlar de música. D'una banda, saludem Montserrat Oliveres, que és aquí a l'Estudi 3 de Ràdio Estel. Ella és la presidenta de la secció de Gregorià de la Federació Catalana d'Entitats Corals. Montserrat Oliveres, hola, benvinguda. Bon dia.
Gràcies.
També saludem Bernat Cabré, musicòleg i organista. Hola, benvingut, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per haver-nos atès. I, d'altra banda, Damaris Galán, que és una de les iniciadores i cap i ànima, per dir-ho així, del grup evangèlic de música moderna i de gospel cristià Essència de Vida, que té la seva seu en una comunitat evangèlica a Sant Cugat del Vallès. Damaris Galán, hola, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
Moltes gràcies. Bé, la música religiosa sacra o en general d'inspiració cristiana va més enllà de la seva dimensió litúrgica. La tradicional dualitat entre la vivència de la fe a dins dels temples, en la litúrgia i en els sagraments, i d'altra banda també a fora, per exemple al carrer o en auditoris i altres espais, troba una amplitud d'oportunitats en tot el que és la difusió del missatge cristià des de la música i el cant. Avui, doncs, presentem tres exemples d'estils musicals. Podem començar, ja que estem sentint una obra d'orgue interpretada en concert. Bernat Cabré, des de la seva formació musical i la seva experiència, què representa l'orgue, a més de ser un sostenidor, per dir-ho així, de cants en les misses? Però és molt més, també és una font de concerts, d'altres activitats, oi?
Podríem fer una tesi de tot això, perquè tant, no acabaríem mai.
I hi ha molts estudis fets, ho sabem, sí.
Sí, bueno, diguem-ne, el seu paper de sostenidor del cant, evidentment, és una cosa evidentíssima, però, diguem-ne, al llarg de la història, a dins de la litúrgia també ha tingut altres papers, vull dir, ha sigut gairebé ell mateix com un actor litúrgic, perquè si pensem, per exemple, en una cosa que s'arrela a l'edat mitjana, com és el cant alternatim, que se'n diu, l'orgue molt sovint assumia el paper de cor paral·lel. Hi havia un cor que cantava i un cor que contestava, i a vegades el cor que contestava era el mateix orgue, i el text que cantava l'orgue es considerava dit, tot i que l'orgue, evidentment, el text no el pot dir, però si fèiem un salm amb versos alterns, doncs els versos parells, si es contestava l'orgue, ja estaven dits. Doncs només això ja et diu doncs, tot el paper que dins la litúrgia catòlica doncs, té aquest instrument.
També hi és en altres confessions cristianes, però evidentment l'Església Catòlica el fa seu molt com un instrument històric. I després els concerts, no? Qui no ha anat mai a un concert d'orgue a Montserrat, amb aquest festival que es fa cada any, o en molts altres llocs arreu de Catalunya, arreu del món, concerts d'orgue que sí. Tenen una escenografia potser semblant a la litúrgia de vegades, però és concert.
Bé, perquè l'orgue té aquesta particularitat, però actualment la tecnologia una mica ho ha resolt, que molt sovint no veus l'instrumentista. Si vas a sentir un concert d'orgue, un orgue històric, sí. Doncs que són de tracció mecànica, en què l'organista ha d'estar arran de l'instrument, i si l'instrument està penjat dalt del cor o dalt del trifori de l'església, doncs, evidentment, no veus l'instrumentista. Això ja li dona una dimensió misteriosa que potser molts altres instruments no tenen. Uh-huh. I, evidentment, doncs, clar, això ja seria un factor extralitúrgic de l'instrument, tot i que l'actitud de l'oient moltes vegades és similar, perquè, clar, no veus res, només sents, i és com una veu que no saps ben bé d'on ve.
Sí, sí, és molt curiós el concert d'orgue quan no veus l'instrumentista, tot i que de vegades et posen una pantalla, no?, i
l'arribes
a veure actualment. Però no, té aquesta dimensió mistèrica, també. Saltem a un altre gènere i a una altra dimensió important de la música religiosa, que és el cant gregorià, també molt antic. Montserrat Oliveres, quan li pregunta algú que no en sap què és el cant gregorià, vostè quina és la primera definició que fa? Pregunta bàsica.
Ja ho veig ja. El cant gregorià és un gran vocal de caràcter monòdic, de ritme lliure, dit en llatí i propi de la litúrgia cristiana. Definició estàndard...
Perfecte, i molt ben entès. A més, en llatí, una qualitat bàsica, si no és en llatí no és gregorià, hi ha altres gèneres semblants que poden ser en llengües més modernes, però ha de ser en llatí. I normalment es canta gregorià sense orgue, tradicionalment, només amb veu, oi? Veu masculina, veu femenina, veu mixta s'introdueix després, però també pot ser amb orgue, comunitats sí. monàstiques que el tenen.
Sí, sí. Ja des del segle XII hi ha instruments que acompanyen la veu, diguem-ne. Sí, sí, sí. No hi ha problema. El que sí que és veritat és que el cant gregorià nosaltres l'acotem d'alguna manera o bé a la litúrgia cristiana o bé en un període de temps que seria des del segle IX fins al segle XIV. Bueno, hi ha alguna peça com la Missa de Àngelis, per exemple, del XVI, però diguem-ne que està circunscrita amb aquesta qüestió històrica.
El nom de Gregorià ve de Gregori?
Sí.
Lògicament.
Sí, ve de Gregori, però s'ha de dir que el papa Gregori no va fer res.
No. No és papa Gregori el que dona nom a aquest calendari que tenim.
Sinó Joan Diacre, en el segle IX, que fent la biografia del papa Gregori, per donar-li més importància al cant de l'Església, doncs diu, mira, és el cant de...
El cant gregorià, no?
Això mateix.
A part per la qüestió, la connexió aquesta del tempo, no? El calendari gregorià, tempo, una música molt pautada com és la gregoriana. Bé, i des d'aleshores ha passat per moltes vicissituds, però per centrar-nos en la dimensió no litúrgica, el cant gregorià és molt present també en la formació de molts músics. Es fan concerts de cant gregorià. Com està tot això ara, actualment?
Jo crec que avui dia la música, el que és el cant gregorià pròpiament, s'hauria d'ensenyar als conservatoris, no tots ho fan. L'ESMUC, per exemple, sí, hi ha una... Sí, hi ha una gran formació de gregorià i totes les disciplines adjuntes, com qüestions de codicologia, etc, que tenen molt a veure en el cant gregorià. Respecte dels concerts, jo crec que és una oportunitat única d'escoltar música molt antiga, molt antiga, amb un missatge religiós concret. Cada peça té un interès textual i la forma amb la que s'exposa musicalment ens dona a entendre una mica d'arqueologia, per entendre'ns, del moment històric de la música.
Hem parlat d'orgue, amb concerts i altres dimensions d'aquest instrument. Hem parlat de cant gregorià, que ofereix moltes oportunitats, com ens deia ara Montserrat Oliveres. Es fan concerts de cant gregorià arreu de Catalunya, cicles de música sacra que inclouen gregorià, podríem dir moltes coses. I també tenim la música d'inspiració cristiana, expressada en concerts, però uns concerts molt participatius, i d'això parlem amb Damaris Galán, del grup Evangèlica Essència de Vida. Ja l'hem saludada, però ara li volem preguntar com és la vostra música i com definiria Damaris Galán Essència de Vida.
Sí, doncs, a veure, Essència de Vida és especial en el sentit de que som un grup de fusion. Aleshores, ja la formació és absolutament mixta, no? La meva formació ve de la música clàssica, però també de la música moderna, no? I així com altres components. Aleshores, sí que és cert que en algunes creacions o composicions hi han petits avistaments, no?, de música antiga o música clàssica, o que s'expressa, per exemple, en la música quan fem un concert fora de l'església, que té que veure amb la Passió de Crist, per exemple, no? Però sí que és cert que també, doncs, és una música molt actual, en el qual, doncs, també es fa blues, es fa jazz, es fa rock, reggae, es barregen molt tipus d'estils, amb una banda base que són 5 veus, que de vegades cantem a capella, i quan estem acompanyats, doncs bateria, guitarra acústica, elèctrica espanyola, saxo, piano, teclats, i en algun moment el sas, que és un instrument turc que també ens agrada molt utilitzar. I la música la utilitzem per expressar, i en aquell moment de l'expressió, doncs, segons la narrativa, doncs es vesteix amb un estil o amb un altre, no? I és molt proper i molt participatiu, és clar.
Això és el que volia dir. Sí.
Sobretot en els directes.
En els directes, exacte. Jo pensava en els concerts en directe. Evidentment, també heu fet discos, teniu altres maneres de promocionar la vostra música, però un concert en directe d'Essència de Vida, doncs, és l'expressió musical i cantada, i moltes vegades la participació de la gent, no? Que no són espectadors només.
Sí, no només és ser espectador, sinó també que formin part, no?, d'aquella expressió del moment, que és una expressió, doncs, fresca, no? I també hi ha les improvisacions en directe, no? Que és una mica responsorial, de vegades, que dius, bueno, això ho fas a l'església, no? Però és amb el públic, no?, que tu extens unes frases, no?, i el públic contesta, o un aspecte rítmic, o una tornada que és molt coneguda, el fet de ser participatiu, doncs la gent, com tots transcendim d'una manera o una altra, no?, però transcendeix d'una manera molt especial en aquell moment, no?, perquè formen part d'aquell acte que es converteix en algo comunitari.
Molt bé. I tan interessant el que ens ha dit Damaris Galán, del grup Evangèlica Essència de Vida, que també té una posada en escena i una estructura, com diu vostè, molt professional, no? Vaja, com si fóssiu un grup de música que fa els seus concerts, va aquí i allà, i té el seu mitjà de vida. L'essència de vida ja sabem que és el missatge de Jesús, no? Però també hi ha un mitjà de vida professional amb el que feu. Sí, doncs amb Damaris Galán hem presentat el grup Evangèlic Essència de Vida, del qual ja hem parlat altres vegades a Ràdio Estel. Bernat Cabré ens parlava de l'orgue com a instrument. Sí. Potser m'agradaria, no sé si vol afegir alguna cosa a partir de tot el que s'ha sentit i el que ha dit abans, si vol afegir, Bernat.
Bueno, diguem-ne que la dimensió, diguem-ne, laica o de l'orgue, doncs, fet, és present també des de molt antic. Ja tenim peces que són com joguines, no?, al segle XVIII i així. I actualment, clar, els concerts d'orgue també tenen un factor participatiu per l'especial, diguem-ne, formació que molt sovint té l'orga a l'organista, que molt sovint ha de ser un bon improvisador, com a formant part del seu ofici, doncs d'una manera que actualment es fa molt de fer participar la gent en els concerts d'orga, a vegades és que el públic proposa,
sí, sí,
proposa un tema, proposa una cançó, proposa una melodia determinada, i l'organista aleshores fa demostració del seu talent improvisador, i també és una manera, diguem-ne, de crear aquest diàleg que a vegades que costa, segons en quin repertori i en quin àmbit, aquest diàleg entre públic i concertista.
Interessant la paraula improvisació, que efectivament es dona molt en l'òrgan, els concerts d'orga.
Sí, i també perquè també, i sempre anem a parar al mateix lloc, no? En la formació litúrgica de l'instrumentista, molt sovint et trobes, doncs, que això, has d'omplir uns espais determinats de la litúrgia en què no et permeten de desenvolupar una obra determinada que tu tinguis en el teu repertori.
Clar.
Sinó que no saps mai quina durada tindrà, si és...
Això s'exporta als concerts, diguéssim, no? També, exacte, aquesta necessitat d'improvisar una versió
exacte,
curta...
Clar, sí, això, sí. Això ha creat, doncs, una escola, i també depèn del talent de cadascú, evidentment,
sí, sí.
Doncs hi ha gent que tenen unes grans dots d'improvisació,
sí,
i
sí.
Això es converteix al mateix temps, diguem-ne, en un factor de demostració artística, que seria tot el cas del concert.
I tant. Bé, no ens podem allargar, però recordem que l'orga, segur que molts dels qui ens escolten saben com és un orga clàssic, un orga, diguéssim, dels tradicionals, amb una gran caixa, el teclat, els pedals... tubs, no? I tot un
exacte,
sistema...
Exacte. Un, teclat, dos, tres, depèn.
Exacte, exacte. Jo he dit teclat o grup de teclats. Teclat de teclats. Però...
Exacte.
I l'organista, doncs, és un músic que interpreta la música amb les mans i amb els peus. Igual d'importants són els peus que les mans, oi?
Sí, sí. Bueno, depèn del repertori, no?
També,
això és una qüestió històrica, no? Que depèn de quin repertori facis. Doncs, si fas Bach, evidentment, els peus són vitals, diguem-ne.
Sí. Sí, perquè Bach treballa amb les veus, no? Amb l'entrada de...
Bueno, i perquè la característica de l'orga de la seva època a Alemanya, doncs és un orga ja amb un pedal molt desenvolupat, que és un teclat més, al cap i a la fi.
Molt bé. Molt bé, doncs gràcies per la seva aportació. Abans d'acomiadar-nos, donem una última intervenció a Montserrat Oliveres i també a Damaris Galán. Montserrat Oliveres ha fet una definició del gregorià, però no ens quedarem amb la bàsica. Què més ens explicaria del que a vostè li agrada fer, també com a directora de cors gregorians i en la formació que s'hi ensenya, per exemple?
Sí, nosaltres, des del departament de Cant Gregorià de la FASEC, fem una difusió absoluta d'ensenyament del cant gregorià. Convido a tothom a que s'interessi i que molt de gust li passarem la informació del que fem. Si és veritat que el cant gregorià en concert no tenim la possibilitat d'invenció tan important com l'orga, ni tampoc, desgraciadament, la participació amb el públic com ens explicava
la Damaris Galán.
Sí, efectivament. Sí. Aquí sí que és molt més restringit a les peces que proposem.
És aquesta gran diversitat que enriqueix, no? És que no té res a veure un concert de gregorià, però en canvi poden parlar del mateix, no? Poden parlar del Senyor, de la revelació, de la salvació.
Sí.
El cant gregorià, doncs, interpreta salms, interpreta altres obres més creades posteriorment. Bé, i finalment, Damaris Galán, alguna recomanació per preparar-se i escoltar un concert del vostre estil variat, de pop, de jazz o d'altres gèneres?
Bueno, a veure, la música ha de ser positiva, no? I també social, i també no només vertical, sinó horitzontal. I a l'igual que podem transcendir en un concert de música gregoriana, no? O d'orga, també es pot transcendir, no? I siguis religiós o no, siguis cristià o no, perquè
sí, sí.
És espiritual, la música és espiritual. Aleshores, venir a un concert d'aquests, normalment és millor que no hi hagi cap mena d'expectativa, sinó deixar-se anar, venir amb el cor obert, a gaudir, a compartir, perquè és un compartir, quan tu estàs en un concert, en un escenari, el que vols és compartir amb el públic i també rebre, perquè una de les coses més boniques que hi ha dels que fem música en directe és que rebem, no? Rebem l'escalfor del públic, les sensacions, somriures, plors, alegries, tristors també en un moment donat, no? Perquè quan fas música espiritual però que transcendeix en l'horitzontal,
sí,
tu estàs compartint, no? I estàs donant, i també estàs rebent. I aleshores sí, sí, és algo com molt, molt, molt bonic, no? Poder venir a qualsevol dels tres tipus de concert.
Sí, 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 jo, certament.
Vull dir, és així, sí, perquè sí, sí, transcendeix. I aleshores això és un privilegi que tenim, els
i
que
tant.
Podem fer.
Recomanem alguns dels concerts que feu, aquests que deia vostè de la Passió, que els fan sempre pels vols de Setmana Santa o abans de Setmana Santa,
sí,
i que valen molt la pena, sí. Molt bé. Ho hem de deixar, però moltes gràcies a Damaris Galán, del grup Essència de Vida, a Bernat Cabré, musicòleg i organista, i a Montserrat Oliveres, presidenta de la secció de Gregorià de la Federació Catalana d'Entitats Coral, la FASEC. Tots tres, una abraçada fins una altra.
Gràcies,
una abraçada.
Gràcies. Bon dia.
Taula compartida.
Ets Déu d'aquesta terra, ets el rei d'aquest poble, ets l'amo de la vinya, Senyor. Ets llum a les tenebres, l'esperança del pobre, la pau del que camina, Senyor.
Per completar la nostra taula compartida, us proposem avui aquesta cançó que estem escoltant i que ens parla del Déu que es manifesta a través de la música més enllà dels centres de culte o de la litúrgia. Déu és també a la ciutat, al poble, a la muntanya, a tot arreu. Ens quedem, doncs, amb aquestes petites reflexions que ens ofereix el grup Worship.cat. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Fins aquí el nostre taula compartida d'aquesta setmana. Un plaer haver parlat una vegada més de la unitat en la diversitat sobre el missatge cristià. Fins d'aquí 7 dies. Que vagi bé.
Senyor, ets llum a les tenebres, l'esperança del poble, la pau del que camina. Senyor, hi ha ningú com el nostre Déu. No hi ha ningú com el nostre Déu.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estat.